bebé?
És tu hija.
Un home, un nadó, 8 anys de convivència, una família, res tornarà a ser com abans. Recorda-ho, serà aquest dimecres 29 de març a 8:45 del vespre al Cinema Full. Si voleu anar al cine i partir-vos de riure, indiqueu les vostres dades a radioestel.cat i podreu aconseguir 2 invitacions per persona. Ràpid, que s'esgoten. Mañana empieza todo, s'estrenen cines el 31 de març.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa del Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
De res serveix córrer. Millor és sortir a temps.
Jean de la Fontaine, poeta.
Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge. Que res no em valen tant els arts, ni els vells camins, ni el flau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa. Teu amor, ho espero tot i tant, que em faig un cant pel meu capvespre. Estimo l'ànsia dels teus ulls, impudicar-te el teu cos nu. Però amor, t'estimo encara més i sempre, sabent-te esclau de la tendresa. Exalta la tendresa que ens cura quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa. El món que visc sovint no el sento meu, els barquers d'una revolta. Misèria i guerra, fam i mort, feixisme i odi, ràbia i por. Rebuig un món que plora aquestes penes, tanta pena, però tot d'un cop ve la tendresa. Ai, si no fos per la tendresa, que espera la tendresa que exalta, la tendresa que estima quan fa por la solitud. Però tap un cop per la tendresa, la tendresa que exalta, l'estima em fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions del Iago Moreno a les vies de so, del David García avui a la producció i del Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La situació política a Catalunya està marcada aquests últims mesos i molt especialment aquests dies entre les crides d'uns i altres a respectar les lleis o a la defensa del dret col·lectiu com a poble. Catalunya ha decidit majoritàriament una nova legalitat. Segons de quin color siguin les crides, evidentment, es proposa o es demana una cosa o una altra. Ens preguntem, en el col·loqui d'anàlisi d'avui, com es pot gestionar aquest procés polític. Segur que no us sona com una reflexió nova, aquesta que us plantegem. L'aprovació dels pressupostos generals de la Generalitat la setmana passada, amb una partida inclosa finalment per al referèndum, destapa l'avís que donen fins i tot organismes catalans i lletrats del Parlament. El necessari diàleg, en qualsevol cas, manté posicions enrocades ara mateix en relació amb la possibilitat que Catalunya decideixi unilateralment independitzar-se. No diem res de nou, però sí que volem, amb col·loquis sobre aquest tema, el d'avui i el d'altres dies passats i futurs que puguin venir, intentar aprofundir i, sobretot, explorar de quina manera es pot desencallar la situació actual. I us preguntem a radioestel.cat, amics oients, si veieu bé que s'hagi inclòs la partida del referèndum en els pressupostos. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, la majoria del Parlament hi ha donat suport democràticament. La segona és no, fins i tot els lletrats de la cambra van desaconsellar fer-ho. I la tercera és no ho sé, però és bo que hi hagi pressupostos i cal dialogar políticament. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos també, si voleu, els vostres comentaris directes. Sempre us diem que ens agrada molt rebre'ls. De moment, entre els que esteu participant, un 60% esteu dient que sí, que veieu bé que s'hagi inclòs aquesta partida, un 30% que no, argumentant que els lletrats del Parlament ho havien desaconsellat, i una tercera opció, 10%, no ho sé, però és bo que hi hagi pressupostos. Bé, que és bo que hi hagi pressupostos, suposo que tothom hi coincideix. I per parlar d'aquest tema ens acompanyen avui Eugeni Gay, advocat, exvicepresident i exmagistrat del Tribunal Constitucional. Bona tarda, benvingut, senyor Gay.
Hola, bona tarda.
Molt content de tenir-lo amb nosaltres, eh?
Jo seria aquí amb vostès.
Gràcies. També ens acompanya Arcadi Oliveres, economista, expresident de Justícia i Peu a Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Joan Morell, també ha vingut moltes vegades a aquest programa. Ell és militant del PDeCAT, Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, i exalcalde de Pineda de Mar. Senyor Morell, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, veuen bé o veuen prudent, més enllà del que pensin, perquè potser les opinions poden ser en alguns casos coincidents, en altres discrepants, però que s'hagi inclòs aquesta partida del referèndum als pressupostos pot complicar, de la mateixa manera que altres fets que s'han produït aquests dies poden complicar també el procés i el diàleg. Què en pensen? Qui vol començar? Senyor Arcadi Oliveres, per exemple?
Particularment em sembla bé, perquè això és una decisió del Parlament de Catalunya. Una altra cosa és que després la cosa sigui viable o no sigui viable, que el referèndum es faci o no. Però que si el Parlament es compromet una cosa, arbitri els mitjans per fer-ho, em sembla el més natural del món. Per tant, no hi diré res en contra.
En qualsevol cas s'ha fet i no hi ha hagut cap... Una altra cosa és que després es recorri, s'anuli, en fi. Senyors, senyor Morell, si vol, senyor Gay.
Bé, jo coincideixo amb el senyor Oliveres que està bé que el primer que s'hagi aprovat el pressupost, perquè és bo que tinguem uns pressupostos aprovats, i després que hi figuri aquesta partida sense embut. Jo penso que està bé, entre altres coses, perquè democràticament així ho ha decidit el Parlament de Catalunya, i a més jo caldria recordar que hi ha grups que estan a favor, grups que no, però en aquest cas els que formen part del govern, els Junts pel Sí, el programa electoral van dir que farien això. Per tant, estem complint un mandat, diguéssim, democràtic. I, per tant, ja donarà per més, però jo crec que està bé que els pressupostos, i no cal amagar-los amb d'altres noms, digui clarament que posarem unes partides per si es fa el referèndum.
Uh-huh. Senyor Gay.
Bueno, jo crec que els pressupostos són imprescindibles. És a dir, sense pressupostos no es pot governar. I haurien d'estar una prioritat de tots els parlaments, els pressupostos. i no haurien de ser objecte de xantatges per part d'uns partits o uns altres si t'aprova els pressupostos i no t'aprova els pressupostos. Els pressupostos són una obligació i un deure dels polítics. Un deure. Un deure d'uns polítics, una obligació d'ells i un dret dels ciutadans. Després, en quant als lletrats del Parlament, no podien dir una altra cosa. Els parlaments, els lletrats estan obligats a dir el que és conforme a dret i el que no és conforme a dret. I han dit, naturalment, que no era conforme a dret. I ho han dit, i afortunadament per Parlament, gràcies a que el Tribunal Constitucional va declarar nul l'article de l'Estatut que preveia exactament que els acords del Consell de Garanties Estatutàries eren vinculants per al Parlament. El president ha dit que el Consell de Garanties Estatutàries havia estat la poesia, però que la realitat era el Parlament, que és el que va dir el Tribunal Constitucional. Era l'únic text fonamental de tot Occident en el qual un òrgan consultiu podia parar un debat parlamentari. El Tribunal Constitucional vam considerar que això era inconstitucional, tot i que no va recórrer ni el Partit Popular ni ho va recórrer el Defensor del Pueblo, ni cap comunitat autònoma que va recórrer a l'Estatut. Perquè aquell Estatut no va ser recorregut per qüestions jurídiques, sinó per qüestions polítiques. I aquell Estatut tenia, va dir, aspectes inconstitucionals, com aquest, gràcies al qual, va dir, avui el Parlament diu, nosaltres no farem cas del que diuen, del que diuen els lletrats.
Curiosament, les famoses retallades del Constitucional a l'Estatut han beneficiat el Parlament.
En aquest cas, sí, i en altres casos també. Va dir, s'ha parlat molt, lògicament, jo no sóc l'únic que no puc parlar sobre aquella sentència, malgrat que vaig parlar amb un vot particular, dient doncs, que Catalunya era una nació, parlant de moltes coses que creia que s'havien de dir, i les vaig expressar en aquell vot particular llarg, per altra banda. Però, realment, aquest article era insòlid. No es podia tocar una coma, però era un article insòlid. L'únic text fonamental de tot Occident on un Consell pot aturar un debat parlamentari. Doncs aquí, ara a Catalunya, han dit no pot ser. Per dir, nosaltres som els que decidim el Parlament de Catalunya. Sí, però decideixen, per dir, d'una forma que els lletrats saben que no es pot decidir.
En qualsevol cas, senyors, quina situació es presenta ara a nivell polític, jurídic, social, amb aquesta partida del referèndum, que ha posat una mica en una situació compromesa el govern també, encara que tingui legítima majoria, com diu el senyor Morell, per aprovar determinades coses a les quals s'havia compromès. Potser, senyor Morell, deixi'm dir que potser el tema del referèndum no era ben bé un compromís, perquè alguns sectors de Junts pel Sí donaven per fet que ja calia avançar sense referèndum cap a la independència. Finalment es va optar pel referèndum.
Bueno, primer, parlant del pressupost, convenia aprovar el pressupost, com suposo que estem d'acord tots, perquè és un bon instrument per poder fer moltes coses. Com tota la vida, les necessitats són il·limitades, en un lloc com aquí a Catalunya també, i els pressupostos tremendament limitats i, a més, molt condicionats, però va bé qui siguin, I el fet de que hi hagi aquesta partida, abans ho havia dit, jo penso que demostra una certa valentia, i l'important seria que hi poguessin fer, que hi poguessin ser-hi, i que jurídicament fos tot correcte. I aquí hi ha interpretacions. Políticament, com que hi havia una majoria i un compromís, han optat per això. Jo crec que quan sapiguem exactament quin dia i quan es fa el referèndum i de quina manera, perquè tot i que jo personalment no crec que hi hagi la possibilitat d'arribar a un acord amb el govern d'Espanya per fer un referèndum pactat, veurem quina decisió pren el Parlament de Catalunya o el govern. Llavors, si s'executa, perquè també pot ser que l'anunciïn i no s'acabi fent...
Saber si ho pot fer o no.
Bueno, sí, però...
Sí, que ho faran, jo estic pràcticament convençut.
Que el convocaran.
Però que el convocaran, vull dir, però lògicament, vull dir, jo tinc molts dubtes de que això es pugui fer amb aquests moments. És a dir, ara, si es diu, nosaltres farem el que sigui perquè aquesta és la voluntat nostra, vull dir, doncs aleshores és possible que es pugui fer. Bueno, que es pugui fer, que es pugui intentar, però aquí són dos parts, no?
Sí, no.
I aleshores, vull dir, entraran tots els mecanismes jurídics d'un costat i de l'altre.
És possible, però...
Jo crec que és un mal assumpte. Jo crec que el que s'ha de fer és dialogar. Bueno, però dialogar vol dir dialogar en les dues direccions,
exacte.
No únicament exigir amb un que dialogui.
Perquè com hi ha dues parts, que un vol dialogar de tot i uns altres volen dialogar de tot, menys d'una cosa, i a més ho supervisen tot...
A mi m'agradaria...
en aquest punt, ara mateix, ara el president Puigdemont va als Estats Units, explicar, etc. I el president del govern espanyol, Rajoy, vindrà aquí justament quan no hi és, i pel que diuen, pel que diuen els mitjans de comunicació o alguna filtració del PP, sembla ser que vindrà a fer algun anunci per intentar contentar aquests que encara n'anomenen els de la tercera via, Però pensa una cosa, fa molts anys, molts anys, s'ha estat intentant negociar de tu a tu amb el govern d'Espanya i sempre han dit que no, que no, que no.
No hi ha terceres vies, hi ha únicament una via. Únicament hi ha una via. No es pot anar per diferents vies. Únicament hi ha una via. I l'única via que hi ha és la del diàleg. És l'única.
Sí, però quan dos persones o dos governs, com en aquest cas, volen dialogar per posar-se d'acord, si un no té cap intenció, perquè diuen que ni poden ni no volen, és molt difícil poder arribar a un acord. Jo crec que des d'aquí a Catalunya s'està fent un esforç, no només el govern, no només el Parlament, sinó la majoria de la societat civil, que és el que empeny amb tot aquest aspecte.
Una part.
Una part, evidentment.
Una part no petita.
Però hi ha una part gran que ha intentat, pel dret i pel revés, intentar arribar a un diàleg. Si no n'hi ha, s'ha de prendre... No,
les dues parts han intentat arribar a un diàleg.
Jo crec...
M'imagino, perquè jo com a mínim els sento dir a tots els... Jo no conec cap experiència de cap d'ells. El que sí que veig és que l'un culpabilitza l'altre de que no pot dialogar. Vull dir, diu, ara... Això és difícil d'entendre. Vull dir, el diàleg és una qüestió de força de voluntat, però si no és una qüestió de força de voluntat, és una qüestió, vull dir, d'utilitzar els mecanismes previstos per al diàleg. El Parlament espanyol té unes competències, el Parlament català té unes altres i el Parlament europeu té unes altres. El Parlament català no pot enfrontar-se al Parlament europeu ni pot enfrontar-se al Parlament espanyol, vull dir, amb els aspectes que no són de la seva competència. I el Parlament europeu no pot influir en el Parlament català ni en l'espanyol en allò que no són de les seves conseqüències.
La legislació catalana...
Nosaltres som unes estructures d'estat supraestatals e infraestatals, que és el que conforma el conjunt dels països de la Unió Europea.
De referèndum se n'han fet i se'n poden fer. El que passa que el govern de Madrid no els interessa que es faci aquest referèndum. I quan s'hi posa tot el desitjable per poder arribar a un acord, per fer una cosa pactable, que en definitiva es tracta de saber quanta gent estem a favor de la independència i quanta gent no. Si surt majoritàriament que no, s'hauran de prendre unes decisions, i si surt que sí, també. Per tant, l'únic que demanem és que pacíficament, democràticament i de comú acord ens deixin fer aquest referèndum. I...
Sí, això evidentment sona, perdoni, senyor Morell, l'hem entès perfectament i a part d'entendre, aquest argument és plenament respectable, com també l'altre. Però hi ha una qüestió, que aquí ja dona la sensació que en la manca de diàleg hi ha dos grans obstacles. Un és aquest, que el govern espanyol no està disposat a acceptar el més mínim, per tant, és un obstacle, i l'altre és el concepte de sobirania, que aquí doncs, el govern català tampoc sembla disposat a cedir a la qüestió que constitucionalment està establerta ara mateix. Es pot canviar, però està establerta, no? Com la sobirania del poble espanyol. Suposo que una sobirania, com es diu moltes vegades, oberta a diferents lectures, però és una sobirania única del poble espanyol. Llavors, com, amb aquests obstacles, com es pot dialogar? No sé si el senyor Arcadi Oliveres té alguna recepta.
A mi m'agradaria, sens dubte, com suposo que molta gent, segurament no tota, que el referèndum es pogués fer i es pogués fer amb tots els ets i uts. Però tal com estan les coses, molt em temo, que si el govern català, seguint les instruccions del Parlament, ho tira endavant, això acabi amb un segon 9N. És a dir, que no hi hagin les garanties suficients, que sap molt bé, jo vaig disfrutar molt, però...
Com una festa, es pot fer com una festa participativa.
No seria una cosa massa garantida. A no ser que les autoritats d'aquí, el govern i el Parlament, decidissin fer una cosa que jo no els veig en posició de fer, que es diu desobediència civil, i començar-ho a fer amb tota força. Però com que no crec que en aquest moment això estigui preparat per fer-ho així, em temo que no ens cal altra cosa que dialogar i fer-ho, perquè si no, malament rai.
Però vostè, que algunes vegades s'ha mostrat simpàtic o favorable a certes formes de desobediència, senyor Oliveres, creu que podria fer bé, encara que fos un mal present bé al futur, aquesta desobediència?
No ho sé, els pobles no sempre han progressat gràcies a la desobediència. Ara, si en aquest cas ho porta fer-la o no, això ja hauria...
No ho té clar. Què pensen els altres de la idea de desobediència, que és un tema que també es defuig des de la majoria del sector independentista, Junts pel Sí, sobretot?
Jo tinc la confiança I entenc, que l'opinió pública està una mica desorientada, perquè tothom ens fa aquesta mateixa pregunta. Bé, quan hi haurà el referèndum, quin dia, i això també és comprensible, per altra banda, que no es vulguin donar tots els detalls per la discreció aquesta, per poder arribar amb un bon port, no? Però potser sí, que si no donen permís per fer-lo oficialment i de forma consensuada i pactada, algun tipus de desobediència s'haurà de fer per poder fer el referèndum.
Quin tipus de desobediència? Convocar-lo sí o sí, com es diu?
Jo comparteixo amb el senyor Oliveres que el que no podem és tornar a fer un 9-N. És a dir, un 9-N va ser un pas endavant, que no es farà, ho van ridiculitzar bastant, es pensaven que anirien a votar 4, i Déu-n'hi-do, i també a l'aspecte motiu de molta gent, per tant, però també entenc...
Va tenir escenografia de referèndum,
exactament.
Això està clar.
I això hi ha opinió de tot i s'han de respectar totes, però jo crec que va ser un pas endavant, si més no. Sí. Però també estem d'acord que ara no es pot repetir el mateix. Per tant, si arriba al punt, perquè es va parlar de 18 mesos de legislatura, i per tant, aquesta data pot caducar setembre, octubre, juliol, no sé com tenen previst fer-ho, perquè jo aquesta informació no la tinc, però és cert que en qüestió de mesos s'ha d'anunciar si es fa el referèndum o no. I quan s'anunci, s'ha d'explicar com, a un, de quina manera, i això pot tenir conseqüències jurídic-legals. Sí. Aquest acord, que sembla ser que no hi serà, és possible que hi hagi d'haver-hi una part de desobediència. Veurem.
Què pensa el senyor Gai? Ara, quan parlàvem de forma de referèndum...
Quan sento desobediència, vull dir, home, respecto, però com és lògic, un jurista no pot mai aconsellar una desobediència. Ara, vostè imaginis, quan em venen a mi i em diuen, mira, escolti'm, jo aquest pis... és on he viscut sempre amb el meu pare ha donat a tots els germans, però jo m'hi penso que d'aquí els hi agradin els meus germans. Vull dir, aquesta és una molt habitual consulta en els advocats, no?
Aquest germà podria tenir raó del món, potser és el germà més pobre i el necessita més.
Normalment els dic, miri, escolti'm, la voluntat dels pares pot ser justa o no pot ser justa, però el principi d'autonomia de voluntat de les parts i sobretot de l'últim testament està des de la nit dels temps arrelat en la societat humana. No? Per tant, vostè farà el que vulgui, però el jutge sempre li donarà la raó als seus germans, va dir, perquè és la voluntat del pare que és l'element constitutiu del negoci jurídic. Aleshores, va dir, és el mateix que la gent que diu, mira, escolti'm, jo, doncs, ets de robar per necessitat. Jo el defensaré, però no li aconsellaré a vostè de que robi, el defensaré, o jo diré, jo, escolti'm, vull dir, per fer-me d'això, doncs, ets de trepitjar amb droga, i jo el defensaré, però jo no li diré desobeieixi vostè les lleis. I aleshores, a nivell del que pots dir a nivell particular, amb molta més responsabilitat, ho has de dir a nivell col·lectiu, com pots, va dir, posar a una societat en una qüestió de desobediència. Però el que és més greu és que dius, bueno, jo vaig aconsellar això, però no sé qui ho va fer. Jo no sóc responsable d'això. És a dir, si a sobre després, va dir, tires enrere del que has fet, home, aleshores, va dir, la qüestió ja és molt més greu, ja no és una qüestió jurídica, és una qüestió moral. És una qüestió moral, eh? Aleshores, molt al tanto amb el que fem amb la gent, va dir, perquè la gent es guia per unes normes, no es guia per uns sentiments. A la gent la mouen els sentiments, però es guia per unes normes.
Una contraposició, no és que siguin contràries unes coses amb les altres, però una parella d'idees interessant, aquesta dels sentiments i les normes. Què en pensen els altres? Com podríem arribar a un punt de diàleg dintre d'aquestes visions discrepants sobre el concepte de desobediència o de nova legalitat o de transformació social? El senyor Morell volia parlar i el senyor Oliveres també.
No, si vol parlar...
Arcadi Oliveres primer.
No tinc massa coses perquè sóc inexpert en aquestes coses, però veig que, si mirem la recent història, molts pobles han avançat gràcies a desobediències. Tota la caiguda dels governs comunistes als països de l'est, el que va fer el senyor Dubček a la primera de Praga, el que van fer a Berlín, etc. Jo penso que eren formes de desobediència que van precipitar la caiguda d'un règim que era injust. I, per tant, sempre, històricament, les accions polítiques han tingut aquest resultat.
No, i a Roma, vull dir, quan els bàrbars es situen a la Dàcia, els diu no es pot passar, però ells passen, arriben a Roma i l'ocupen, i cau l'Imperi Romà. Vull dir, això està clar. Vull dir, i a més, no pots, vull dir, parar el que és una onada. És a dir, quan hi ha una onada, vull dir, doncs, aparta't perquè passarà per sobre teu, si pots. Però, vull dir, però això és absolutament cert. És a dir, la història és mestra de moltes coses.
Però no? Això que diu vostè no és equiparable al moment actual, des d'una visió pacífica, evidentment, perquè aquí estem, gràcies a Déu, en un moment
pacífic. No, dic que les qüestions, per exemple, el senyor Trump, va dir, quan està manifestant de que no vol estrangers i que tal i qual, ell pensa que està defensant un dret. Uh-huh. I jo crec que no està defensant un dret. Està defensant una situació de privilegi d'un grup de gent dels Estats Units. Clar. Ell no està defensant un dret. Ell està impedint un dret. Mm-hmm. Està impedint que, per dir, la gent que té necessitats i allà troba lloc no pugui anar.
Sí, està posant...
I és capaç de fer una altra barbaritat legal, que també és legal. Va dir que s'ha aixecat un mur. Eh? Mm-hmm. Va dir, un mur amb un país germà i fronterer. I a sí, més sí. A més dir sí, i a més el pagareu vosaltres. Clar, totes aquestes coses poden passar.
I tant.
Eh? Quan un imposa, pot passar el que sigui.
Un exemple interessant, el de Donald Trump, que posa per sobre la territorialitat, el proteccionisme als Estats Units, d'un dret humà bàsic.
I fins i tot d'una raça, perquè ell parla amb despreci dels que no són els blancs nord-americans, eh? Mm-hmm. Que vull dir que el color de la pell, doncs, miri, és una desgràcia com una altra.
No,
està clar. El que tenim, és a dir, jo no sé quina és millor.
Em sembla que socialment a Catalunya tenim molt superat aquest debat, gràcies a Déu.
No, dic els Estats Units.
Els Estats
Units... No, perdoni'm, i els Estats Units, si no ho tenen superat, és un problema d'ells, no és un problema
certament.
Nostre.
No,
el nostre problema és quan nosaltres també tanquem les fronteres.
Certament.
És quan posem fronteres. Uh-huh. Aquest és el nostre problema, el dels europeus.
Avui ens acompanyen en el Mirador l'exvicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, l'economista Arcadi Oliveres i el militant del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, Joan Morell, que abans havia fet una intenció d'intervenir. Bueno, tornem a Catalunya, si
exacte,
pot ser, perquè si
no,
parlem
perquè
de Trump...
Aquest tema també donaria per molt, tant el Trump com el tema de les fronteres, de les races, dels acolliments, donaria per molt, però
intentem
crec...
Intentem una altra dia, sí.
Jo crec que, per no ser molt repetitiu, tant de bo no hi hagués d'haver-hi una desobediència o, com a mínim, interpretar la desobediència. Què voldria dir? Que senzillament podíem fer un referèndum o una votació per comptar-nos, i tant hi podien participar els que són favorables legítimament que volen independència com els que no en volen. Quin problema tenim aquí? Que hi ha gent que entén que amb la llei o amb la normativa del Parlament està previst poder fer, hi ha gent que creu que no. Bueno, com hi ha dos punts de vista, algú ha de fer com de jutge, d'acord? Si en aquest acord no s'hi arriba, que jo crec que és més...
Algú farà de jutge,
sí,
això no
sí, no. Sí, això evidentment...
En el camp judicial,
però,
no?
Jo crec que seria més simple poder arribar amb un acord, home, que és clar, que la gent vol, perquè independentment de la qüestió del vot, i aquí també les xifres cada un els fan servir per allà on els hi convé, no, en aquests casos, però si és veritat que hi ha un percentatge molt gran de gent de Catalunya que estan a favor de que es pugui fer com a mínim aquesta consulta. Llavors, depèn quina desobediència o com es faci, o perquè es faci, evidentment, té un sentit, però una certa desobediència per pacíficament, democràticament, poder intentar votar, bé, en fi, hem de procurar...
No, home, s'ha de votar sempre... Jo una pregunta que em faig, li pregunto. Vull dir, no seria lògic que els partits que vulguin la independència ho posin clarament i els que no ho volen ho posin clarament i que els ciutadans puguem escollir entre un partit i un altre, i que es compti
sí,
com
això,
si fos un
això
referèndum...
Això ja ho han fet, i la majoria absoluta del Parlament diu que sí, la independència.
Dic, no de les persones, dic... No, del Parlament sí, però no de les persones.
No, però...
És que ho volen fer en plan de referèndum.
No, però això
doncs,
què diu vostè...
Doncs plantegi-la en plan de referèndum.
De que els partits polítics diguin clarament els que estan a favor de la independència i els que no, bé, aquí a Catalunya...
Això no s'ha fet encara.
No, però això aquí a Catalunya hi ha uns quants partits que tenen majoria absoluta al Parlament que estan a favor de la independència.
En les últimes eleccions potser sí que es va dir.
Majoria absoluta, vostè sap també que no és, va dir, tenir més vots, no? La majoria absoluta és una altra... Hi ha, per exemple, un sentiment de vegades a les grans ciutats de dir, escolta'm, el meu vot val molt menys que el vot d'un poble petit.
Aquest sistema proporcional...
Això,
corregit amb la llei d'on.
Agradi o no agradi, aquesta és la norma, aquest és el dret.
Sí.
És a dir, el senyor de Sòria i el senyor de Lleida tenen més drets que el senyor de Madrid.
D'acord.
No, tenen els mateixos drets, però el seu vot...
El seu vot és val més.
La proporció té, vull dir, menys necessitat d'altres vots per poder tenir
un diputat.
Un diputat, sí. No? Mm-hmm. I això, clar, Barcelona i Madrid, doncs no ho tenen. Però en el plan referendari, vull dir que no és la forma habitual de participar en les qüestions d'Estat, no és la forma habitual de participar en les qüestions d'Estat, sinó és la de votar, la decisió es pren en la votació, i el referendo és dir que sí a allò que es manté com a únic. I aquí, en el referendo, es necessita la voluntat de tots i cada un de les persones. I això, vull dir, bueno, estaria molt bé fer-lo, però si no es pot fer, sí que es pot buscar una fórmula que substitueixi això, però a mi se m'escapa. Però cap d'aquestes solucions són bones. És a dir, de l'únic que es tracta és de saber, pot conviure Catalunya, va dir, en forma d'estat amb altres estats, sí o no? I aleshores em fa l'efecte que hi ha un grup de gent que considera que no. I si considera que no és difícil el diàleg.
Sí, però aquí, si em permet, dos coses que possiblement estarien d'acord. Si aquest referèndum, en vez de la manifestació ja voluntària de preguntar...
Una cosa és decidir, l'altra és referendar.
Si la gent vol que siguem independents o no, fos un referèndum per qualsevol altra qüestió, faria 2 anys que el referèndum s'hauria fet. Per tant, el que els hi preocupa, jo crec...
Si es va fer un referèndum per al tramvia de Barcelona...
Bueno.
I que no, i ara diuen que és igual...
Jo, personalment, hi puc estar equivocat, o no puc tenir tanta experiència, evidentment, en aquests temes com vostè, però des del carrer hi ha, en part, m'arriba aquesta percepció, que si en vez de fer un referèndum per preguntar si volem ser independents o no, fos per preguntar una altra cosa, segurament ja s'haguessin posat d'acord per fer-ho.
No ho sé. Fixi's, a l'Ajuntament de Convergència va dir proposava el tramvia per la Diagonal, el del socialista,
sí, l'Areu.
I aleshores es va presentar i va perdre el referèndum, no?
I les eleccions, sí.
I les eleccions. I ara, és que normalment va molt unit. Sí. I aleshores, vull dir...
Però és que no hem de tenir por de que la gent parli i manifesti.
Jo no tinc cap por...
Oh, que no li dic a vostè,
Jo vull que la gent, sobretot, parli, es manifesti en llibertat, sigui respectada, vull dir, i comprengui que per conviure es necessiten unes normes.
Senyors...
Però hi ha normes que es poden canviar. Si no...
Totes.
Perquè antigament no deixaven votar a les dones i està clar que... Vull dir que les normatives també estan per millorar-les i per canviar-les amb el màxim consens.
I l'altre dia sentia que potser els grans tampoc haurien de votar perquè no estan en plenitud.
Això deia un partit polític, sí.
Vaig quedar absolutament horroritzat, no? Sí. És a dir, perquè diu, home, una persona que no pot decidir tal i qual i que ja comença a estar... Bueno, i hi ha gent que considera que s'ha de practicar l'eutanàsia, no?
Bé,
i hi ha gent que considera...
Podríem
que
entrar en molts temes,
que
s'acaba el temps. Avui els agraeixo molt la seva participació, Eugeni Gay, Arcadi Oliveres i Joan Morell. Abans que vulguin dir alguna última cosa, recordem la pregunta del dia. Podeu votar, amics oients, fins a les 8 del matí de demà. Veus bé que s'hagi inclòs la partida del referèndum en els pressupostos? Tenim dues opinions molt breus que llegim. Montserrat, de Mataró, ens diu: jo estic a favor de la partida del referèndum i de la celebració del referèndum. No estic d'acord que això sigui desobediència, perquè obeir el Parlament, mandat democràtic de la majoria, no pot ser mai desobediència, això ens diu Montserrat. I d'altra banda, Jordi, de Tarragona, ens diu en un sentit contrari: les lleis s'han de respectar. Jo estic a favor que es pugui celebrar un dia en referèndum, però fem-ho amb paciència. A Escòcia van estar 15 anys negociant-lo. Hi ha unes lleis ara a l'estat espanyol i s'han de respectar. Bé, és una mica un resum, aquests dos comentaris de l'estat d'opinió.
És l'opinió de la societat.
De la societat, no?
Clar, per desgràcia, vull dir, el no... És a dir, quan la política no està a l'alçada, vull dir, passa a la societat, que té tot el dret, i tenim tot el dret a queixar-nos de que això no sigui com ha de ser.
que hi hagi pau, que si pot ser hi hagi un acord, sigui el que sigui aquest acord, encara que sigui sessió per les dues parts, però que en tot cas ens beneficia a tots els ciutadans. Gràcies, Joan Morell, militant del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, Arcadi Oliveres, economista, i Eugeni Gay, exvicepresident del Tribunal Constitucional. Un plaer estar amb vostès i a veure si l'esperit d'aquesta taula es trasllada també als polítics. Bona nit i fins una altra. Adéu-siau.
Bona nit a tothom.
Que vagi bé. Ara el reportatge i seguiu. Avui ens quedem amb la veu de Càritas.